el per què de tot plegat.
Ministre Salvador Illa, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Com està?
Pues bé, relativament bé. Concentrat i pendent, naturalment, de les dades i de la pandèmia, però content. He pogut venir aquest primer cap de setmana aquí a Barcelona, després de 4 mesos i 2 dies, i per tant també content d'haver pogut veure els meus i estar a la meva ciutat.
Això que ho tenia comptat, 4 mesos i 2 dies, eh?
Pues ho tenia comptat, sí. Tenia comptat. El 24 de febrer era un diumenge i vaig anticipar la meva tornada a Madrid. Era el cap de setmana on vam tenir el brot a Codogna, al nord d'Itàlia. I el president del govern em va trucar dissabte, em va dir: ministre, com ho veus? Bueno, ho seguirem molt a prop. I vaig anticipar la meva tornada i vam muntar aquell mateix 24 de febrer una reunió amb l'equip del Ministeri. Vam convocar un Consell Extraordinari de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per l'endemà dilluns, i a partir d'aquí ja es van anar desencadenant els aconteixements que tots hem viscut aquests darrers 4 mesos.
4 mesos i 2 dies sense veure la família? En algun moment va poder venir a Madrid?
No, la meva esposa, la Marta, va venir el primer dia que es va aixecar l'estat d'alarma a tot Espanya, que va ser el 21 de juny. Ella va viatjar a Madrid i vam estar junts tota aquesta setmana.
Llegia el Pere Ríos al País que vostè és a dormir poc.
Sí, no dormo massa.
I ha dormit menys aquestes setmanes?
He dormit una mica menys alguns dies, però jo normalment soc matiner. El moment que més m'agrada del dia és al matí, és on em sento també més productiu, i per tant no em fa mandra llevar-me d'hora. I bueno, aquests dies sí que és veritat que algun dia ha sigut molt intens, i per tant he hagut de rascar alguna hora de son, que he intentat recuperar els caps de setmana.
S'ha trobat bé aquests dies?
M'he trobat bé salvades les circumstàncies, hagin sigut uns
dies. T'ha costat dormir?
Algun dia m'ha costat una mica més del normal.
Pel tema que
sí,
ens ocupa?
Naturalment, per tot el tema que ens ocupa i per tota la tensió i per la complexitat del que havíem de gestionar, sí.
En algun moment ho haurà perdut, això, no?
No, ho vaig veure difícil. En diferents moments, perdut no. Jo he tingut en tot moment molta confiança amb els equips del Ministeri, amb els equips de les comunitats autònomes, amb tots els professionals de la sanitat. Sí que ens vam adonar que era una cosa, en fi, d'una envergadura molt rellevant, però perdut no, estàvem segurs que ens en sortiríem. Encara no ens hem acabat de sortir, i no podem oblidar que la pandèmia està en una fase ascendent a la major part del món, i aquí hem aconseguit, aquí a Espanya i a Europa, hem aconseguit controlar, però el virus segueix circulant, i per tant la guàrdia segueix tan alta.
Té por al futur?
No.
No, no tinc confiança. Podem estar tranquils?
Si fem el que hem de fer, sí.
Estem fent el que hem de fer? Perquè hi ha vegades que ens basem en el que mirem en telediaris, telenotícies, o a través de les xarxes d'imatges que fan espantar i fan angoixar, no?, quan veus tanta gent junta moltes vegades, i que hem perdut la perspectiva, perquè jo crec que pensàvem perdre la por, però també mantenir respecte, però jo crec que molts hem perdut la por i el respecte, perquè ens veiem i diem, però bueno, doncs nosaltres estem sants i no ens pot passar, una mica això, i aquesta és una mica la por i l'angoixa que pot haver-hi ara.
A veure, fins que no hi hagi una vacuna o un tractament eficaç, jo crec que hi serà.
Quan? Això és molt important. En quina data treballa el Ministeri?
Miri, jo crec que hem de comptar un any.
Des d'ara?
Sí, jo crec que hem de comptar primavera de l'any vinent. Però dic tot amb molta prudència. Què hi ha? Hi ha un esforç sense precedents mundial de recerca de vacunes i de tractaments. Europa, per cert, amb un enfoc comú que és, des del meu punt de vista, històric, de haver-nos posat d'acord, comissió i països, per anar junts a fer una compra de les possibles vacunes que estiguin disponibles. Hi ha un esforç sense precedents a nivell...
Perdoni, m'està dient que la primavera, si n'hi ha, la pròxima primavera, estiguem tots tranquils perquè el que serà la fabricació d'aquesta vacuna serà relativament ràpida per aquest acord entre els països de la Unió Europea?
I estic dient que hi ha un esforç sense precedents a nivell internacional per descobrir una vacuna, que s'ha de descobrir, s'ha de produir amb dosis altes, que les companyies més potents estan treballant en aquesta direcció i fins i tot plantejant-se, algunes d'elles ja han comunicat que ho faran així, la producció a risc, és a dir, produir abans que estigui autoritzada i competent verificada la vacuna, quan tingui un nivell de seguretat tal que pot funcionar, i que Europa, afortunadament, ens hem posat d'acord a tots els països comprar-les conjuntament, fer un acord de compra conjunt, posar de manifest la potència de compra que té Europa i distribuir-les equitativament entre nosaltres, en proporció a la població de cada país. Per tant, no hi haurà un país que la tindrà abans que un altre i no entrarem en una carrera boja per tenir-la. Hi haurà, molt probablement, diverses vacunes, no una, n'hi haurà diverses de vacunes.
Vol dir això?
Pues que les companyies estan treballant en diferents direccions, hi ha diferents tipus de vacunes, tothom està intentant trobar la vacuna millor. Hi haurà diverses i s'ha d'anar veient per part dels experts quines són més adequades per quina situació. Diuen, quan el calendari que em preguntava vostè, la informació que jo tinc i la que m'arriba és que hem de calcular que en un any doncs podrem tenir aquestes opcions que havia comentat ara, algunes vacunes ja disponibles. No? Pot ser que s'anticipi, però no tenim aquesta seguretat. Bé, fins que no tinguem una vacuna o un tractament eficaç, el que hem de fer per combatre el virus és el que estem fent. Per això, evidentment, que no tinc por i que crec que estem fent el que hem de fer, que és detectar molt ràpidament, d'una forma molt precoç, qualsevol brot que hi hagi i actuar amb molta contundència quan es detecta, aïllant aquells casos que són positius, i és l'única estratègia que funciona, l'única estratègia. Detecció molt precoç i actuació molt contundent amb els brots que hi hagi. Llavors, per això és molt important que tothom tingui una actitud de respecte, de prudència, de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i, bueno, hi ha alguns petits, alguns comportaments incívics que hem vist, però els hem de desterrar entre tots.
No? Però, en general, el comportament... és evident que durant la pandèmia el comportament va ser impropi d'un país llatí com ens havien dibuixat. És a dir, al contrari, ben semblar més nòrdics que no pas una altra cosa. Però, en canvi, ara tornem a ser país llatí?
No, jo penso que... En fi, jo veig a Madrid, veig aquests dies que he estat per aquí, aquest cap de setmana veig que la gent usa la mascareta, veig una actitud de respecte, sempre hi ha algun cas, però veig una actitud majoritària de respecte, de prudència i de consciència de que això està entre nosaltres i de que per tant doncs ens hem de comportar tal com ens recomanen les autoritats sanitàries. No?
Ministre, ara podem donar per fet que hi haurà un rebrot important a la tardor o no?
No ho podem donar per fet, però ens hem de preparar per si passa.
En tot cas, o en qualsevol cas, serà menor en importància i potència que el que hem viscut fins ara?
Jo crec que ho podem evitar, en primer lloc, si fem el que hem de fer, si tenim una actitud responsable, si ens rentem les mans, si posem la mascareta, si mantenim la distància interpersonal, si fem tot el que estem fent, de mesures de molta precaució amb residències de gent gran, en fi. Si vingués, jo crec que seria d'una intensitat menor, no? Perquè ja coneixem com es comporta el virus, ja hem après a nivell hospitalari, els experts en assistència hospitalària han après com tractar els casos, i per tant, si vingués, que hem d'evitar-ho, jo crec que no seria la magnitud que vam conèixer. Ara ens hem de preparar pel pitjor escenari, que és el que estem fent.
Per tant, m'està dient que si tots els països, no només Espanya, tots els països haguessin avançat 15 dies o 3 setmanes la detecció i sobretot el començament de totes les precaucions que s'haurien d'haver pres, no estaríem parlant d'aquestes característiques de nombre de morts i d'infectats?
Tots hem arribat tard. Això és una evidència que hem reconegut. Tots és tots. Tots els països hem arribat tard, no? Aquí, en el cas nostre, la primera notícia que vam tenir d'una transmissió comunitària sostinguda del virus es va produir el 9 de març, no? Jo ho vaig saber el 8 del vespre, vaig rebre dues comunicacions de la Comunitat Autònoma de Madrid i de la consellera del País Basc. A Victòria va vestida i hi havia un increment molt important de casos, i a Madrid també, i el dilluns vam tenir dues reunions per separat amb cada una de les comunitats autònomes, i ells van començar a decretar, aquestes comunitats autònomes, amb suport del Ministeri, mesures que s'anomenen de mitigació, de distanciament social, no? Que aquella setmana que va haver-hi tres consells de ministres, l'ordinari del dimarts i dos extraordinaris, el dijous dia 12 i el dissabte dia 14, que va acabar amb la declaració d'estat d'alarma, vam accelerar les mesures, no? Clar, si s'hagués actuat abans, evidentment que s'haguessin evitat xifres de contagi, no? Bé, ho hem vist, Espanya és l'únic país europeu, el que jo en tingui notícia, i fins i tot més enllà d'Europa, que ha fet un estudi de seroprevalència que ens dona el marc de l'extensió de l'epidèmia al nostre país, uns 2,4 milions de persones, 2,3, 2,4, un 5% de la població ha estat en contacte amb el virus, i hem vist les diferències territorials. En algunes províncies amb nivells de 13-14%, algunes províncies de Castella i Lleó, Madrid mateix, no? Una mica més baix, o 11, i altres províncies amb un 1 i un 2%. Per què? Perquè vam decretar un confinament que va impedir l'expansió del virus. Ha sigut l'arma que tots hem utilitzat, l'estratègia que tots hem utilitzat per frenar el contagi, ha sigut el confinament.
I el confinament pot tornar?
jo crec que no tornarà, però si fes falta que tornés, perquè se'ns torna, se'ns en va de les mans tot plegat, doncs haurem d'aplicar, és una arma eficaç.
No tornarà a nivell global, però sí en llocs puntuals, és a dir, sí. Permeti'm, aquestes dues mansanes d'aquesta ciutat o d'aquest poble queden tancats durant 15 dies perquè hi ha hagut un rebrot en 14 casos.
Un confinament quirúrgic, sí, sí. Això és l'estratègia actual, és a dir, si es detecta un brot i fa falta confinar un edifici, confinar un col·lectiu que treballa en una determinada empresa, posem per cas, o quarantenar un bloc de vivendes, com han fet a Cantàbria, doncs s'haurà de fer així, i això ho han de fer les comunitats autònomes en el marc de les seves competències en salut pública, naturalment amb el suport i el recolzament que calgui del Ministeri de Sanitat i del Govern d'Espanya.
Per què hi ha hagut tants morts? Li pregunto això, entre altres coses, perquè si efectivament, segons l'estudi de seroprevalència, hi ha hagut el percentatge que hi ha hagut de gent, estem parlant de molta poca gent infectada. En canvi, hi ha hagut molta letalitat. Què ha passat exactament perquè això hagi estat així?
Bueno, la letalitat depèn també d'un número de casos confirmats, no? Miri, si calculem el número, si posem en relació el número de morts, que són molts al nostre país, amb la xifra global de persones infectades, estaríem entre 8 o 2%, que són les xifres inicials que es donaven, no? 2,3, 2,4 milions de persones en contacte amb el virus, 28.343, que és la darrera xifra que tenim de persones mortes amb una PCR que certifica que tenia la malaltia, estaríem en 1,2%. No? Si ho posem en relació amb els 248.770 casos confirmats que tenim al nostre país, estem amb un ordre del voltant del 10%, inferior a altres països europeus, que estan en xifres fins i tot del 14%, com Bèlgica o França, però tot això s'haurà d'estudiar, analitzar quan hagi passat la pandèmia a fons, i s'hauran de veure les causes i el perquè, però no és, en principi, a priori massa raonable pensar que la letalitat varia en països.
Val.
Ha de ser la mateixa, en principi, arreu, no? I hem de veure quines xifres finals es donen. No?
Però això ha passat perquè, per exemple, el sistema no estava preparat per tot això? Per aquest impacte de tanta gent malalta entrant en uns hospitals?
El sistema ha reaccionat prou bé davant d'això, és que ha sigut espectacular. Nosaltres en el pic màxim de l'epidèmia vam tenir 47.000, una mica més de 47.000, crec que eren 47.036 persones hospitalitzades, no? I a les UCIs vam tenir més de 5.700 i escaig persones, no va ser una cosa... I el sistema es va adaptar molt bé, va fer una tasca espectacular, aquí a Catalunya, però arreu d'Espanya, no? Els hospitals van triplicar les unitats de cures intensives, van triplicar-les en un temps rècord. Això a Madrid van muntar un hospital de campanya, aquí també a la Fira de Barcelona. Totes les comunitats autònomes van fer una feina magnífica en això. I el sistema, amb una cosa, bueno, que va venir de sobte i que ha respost, jo crec, que prou bé. Va molt estrès, el sistema va quedar molt estressat, però ha respost, jo crec, que d'una forma, en fi, sort, que tenim un sistema de salut universal, públic i gratuït, sort.
Si decretéssim la resolució d'aquesta pandèmia a través de la comunicació no verbal, amb les cares de Pedro Sánchez i amb les corbates que portava, podries veure perfectament en quin moment de l'estat d'alarma estàvem. El primer dia de la cara de Pedro Sánchez ens espantava tots, el primer dia. Si jo li dic aquell dia a Salvador Illa, el dia que ens ve a dir a tots, tanqueu-vos a casa i no sortiu, que al final de l'obra estaríem parlant d'aproximadament ara d'uns 28.000 morts, vostè m'hagués dit que estic boig, que hauria fet curt, o que és les dades que ja pensaven que serien?
No em vaig dedicar mai a fer... Hi havia molts models matemàtics que pronosticaven, nosaltres no... Jo no em vaig dedicar mai, però probablement jo en aquell moment no hagués dit que no em semblava que poguéssim arribar a aquesta xifra. Probablement
que no.
Això. Sí, probablement.
Que no. Clar, ara el dubte és cap on anirem. És a dir, ens diu no hi haurà aquest rebrot, poden haver-hi rebrots petits...
Però brots n'hi ha.
N'hi haurà.
N'hi ha a tots els països del món. A la Xina, a Corea, a tots els països hi ha brots. I hi ha casos importats a tots els països. Per més estrictes que ens posem, això és així, és una pandèmia. I el virus circula, i està circulant en fase accelerada a tota Amèrica, a Rússia i tots els països de
França. I aquí per què no?
Perquè ho hem comprovat. Perquè aquí
I no pot ser perquè sigui estacional?
No hi ha evidència científica al respecte. Alguns països amb climes molt calorosos està el virus en fase ascendent. Per tant, no hi ha evidència científica. Tots voldríem que fos estacional, però no hi ha evidència científica. Aquí, perquè hem pres unes mesures excepcionals. Hem estat gairebé 100 dies confinats. I, per tant, això és el que ha provocat aquí, a Europa en general, a Itàlia, a França, que el virus es controli. Però el virus està, a Amèrica, en fase ascendent. Àfrica no ho sabem perquè té uns sistemes de detecció, en fi, molt millorables, no? Però a Índia, a Orient Mitjà... Per tant, a tots els països del món hi ha brots. Aquí també n'hi haurà. Què s'ha de fer? Detectar-los molt ràpidament. El temps que tenim ara... Hi ha cinc dates, no? Quan una persona es contagia, hi ha la data en què s'infecta, que no se sap mai quina és. El moment exacte en què vostè es va infectar, no sabem mai quin va ser. Quan comences a presentar símptomes, que sí, com ho podem saber, es fa una enquesta epidemiològica, quan vas al metge, quan et diagnostica el metge que tens la malaltia i quan ho notifica el metge en el sistema, no? Al principi passaven 10-12 dies. Per tant, els primers dies que donàvem dades, quan donàvem dades, era la fotografia de 10-12 dies abans. Ara hem aconseguit escurçar aquest termini entre que es notifica un cas i que s'inicien símptomes a 24-48 hores. Detecció molt precoç. Què està passant aquí? Ho sabem molt ràpidament, no? Tenim brots a l'Aragó, tenim brots a Lleida, els dos edificis de Cantàbria, molt ràpidament es detecta i s'actua amb contundència. Això és el que vau, i aïllar els casos per evitar un contagi major. No? Això és l'estratègia que s'ha de seguir ara fins que no hi hagi una vacuna o un tractament eficaç.
Se'n recorda del pitjor moment que ha passat en tota aquesta crisi pandèmica, ministre?
Hi ha hagut diversos. Quan vam haver de prendre la mesura de limitar els assistents a enterraments, això va ser un moment especialment dur, quan vam haver d'augmentar el confinament, 28 de març, i ho vaig haver de comunicar al president del govern, miri, això, president, hauríem de valorar-ho, va ser un moment complicat per mi, i llavors, bueno, hi ha dos moments també que em van resultar especialment, en fi, em van resultar especialment d'usos, quan el doctor Fernando Simón va donar positiu, i m'ho va dir, vaig pensar, caram, bueno, la doctora Pepa Sierra va suplir-ho durant 15 dies, ell va seguir treballant des de casa, va ser un moment, i quan el secretari general del departament, ja més cap al final, doncs va tenir un ensurt, i ho vam haver de venir a buscar amb ambulància al ministeri, perquè bueno, jo poso que tota la pressió del moment va afectar, no? Hi ha altres moments que hi ha hagut també, però hi assenyalo aquests quatre, no?
El pitjor dia, el 26 de març?
Ho diu per...
que era el pic del contagi, sí, bàsicament.
Potser no, potser aquests que havia dit, no? Perquè nosaltres sabíem, un cop decretat el confinament i endurit el 28 de març, sabíem que passaria un temps però que això es controlaria, sí, ho sabíem. Estàvem convençuts que confinant tallàvem la transmissió de l'epidèmia, no? Amb un cost elevat, en molts sentits, econòmic, de relacions socials, però sabíem que era... Això no teníem dubtes, de que el confinament era el camí.
Siguin sincer, en algun moment va presentar la dimissió?
No, mai.
Mai?
Mai. Ni em va passar pel cap.
Ningú li va demanar que plegués?
No, mai.
En tot aquest temps, li he dit els moments pitjors. Li preguntaré, en algun moment vostè personalment s'ha emprenyat, s'ha indignat?
Bueno, hi ha moments que sí.
Per exemple?
Bueno, reaccions a certs col·lectius, no entraré en detalls, però tens moments que... Bueno, l'epidèmia, jo ho he dit diverses vegades, aquesta pandèmia és com un mirall, no? I posa la societat davant de si mateixa, no? I veus el millor i el pitjor. I veus una actitud exemplar de la ciutadania que, francament, bueno, ens va emocionar, perquè va ser exemplar, com la gent va, des del primer moment, quedar-se a casa, respectar, en fi, no? Veus una actitud de generositat, de solidaritat, veus el comportament de tots els professionals sanitaris, no? És una professió molt vocacional, aquesta, és veritat, però, en fi, però és que és espectacular el que han fet, no? I també veus alguns episodis, bé, de, bueno, de comportaments molt millorables, no?
Política.
Sí, i alguns altres col·lectius, però no vull entrar massa en això. No vull entrar massa en això.
Metges?
Hi ha gent que dius... Escolta,
sí, que... ja veu que em diuen els metges. Vol dir dels metges. No, sí, també he pensat que a vegades entre els metges també hi ha una mena de competició bastant curiosa.
No, però no em refia tant al col·lectiu sanitari. Hi ha altres col·lectius que estem en una pandèmia, home, per favor, no? O sigui, és que... És veritat que ha d'haver-hi tot un esforç també molt rellevant que jo crec que... En fi, no sé si en tenim prou consciència... de desplegament de mesures i de recursos del govern d'Espanya per evitar que ningú quedés endarrere, perquè sabíem que un confinament era molt dur i sabíem que per molta gent això significava... Bueno, doncs, en aquest àmbit van haver-hi algunes regions que dius, bueno, escolta, que estem fent tot el que podem. No?
Una investigació de l'Institut Carlos III assegurava que la mortalitat ha estat més elevada del que diu el govern d'Espanya, en el conjunt d'Espanya. Això és mentida directament o senzillament que encara falta per comptar realment tot el que pugui passar i ho sabrem d'aquí uns mesos?
Això? Nosaltres, en aquesta matèria, ens hem mogut sempre amb dues fonts de dades, no? Hem anat donant les dades de persones mortes amb un diagnòstic confirmat de PCR, que és el que ens marca el Reglament Sanitari Internacional i que hem de comunicar, que són els 28.343, i també des del primer moment hem donat dades del que es diu monitorització de la mortalitat, d'excés de mortalitat, que són unes dades que publica el Ministeri, en concret l'Institut de Salut Carles III, des de sempre, i les hem anat publicant i discutim. Aquest any s'estima que han mort de més del que s'haurien d'haver mort si tot hagués anat igual l'any passat, doncs un excés de em sembla que són 43.000 persones. No? No tots aquests casos es poden imputar a una mortalitat per Covid, no tots. Poden ser alguns mesos, alguns més potser sí, haurem de veure-ho, i això es fa una revisió, quan passa l'epidèmia, es fa una revisió pormenoritzada, es fa un informe, es fa un estudi, es fa una avaluació, es fa una revisió de les dades.
No? Vaig veure un matí que aquí vaig dir, deixarem de donar dades perquè entre uns i els altres ens estan marejant. Estem parlant de les dades que donava el govern d'Espanya, que no tenien res a veure moltes vegades amb les que sumaven amb el govern de Catalunya. És a dir, això per la ciutadania no ha estat un ball de xifres absolutament intolerable o com a mínim insuportable?
Això hem de millorar-ho, jo ho hi reconec. Ara, també hi vull dir una cosa, les dades que donem nosaltres són dades que ens faciliten les comunitats autònomes.
I per què hi ha aquesta...
Perquè algunes vegades les donaven amb criteris diferents. Nosaltres hem donat dades atenent-nos a l'obligació que tenim de comunicar als organismes europeus internacionals persones que en aquest cas han mort amb un diagnòstic confirmat de PCR. És veritat també que en el pic de l'epidèmia, finals de març, principis d'abril, bueno, algunes comunitats autònomes que tenien una intensitat molt alta de l'epidèmia doncs podien tenir dificultats en introduir les dades al moment. I això ho puc entendre i és normal i passa a tots els països també. No? Però és veritat que és un camp en què haurem de treballar per millorar els sistemes d'informació. Les dades nostres sempre han vingut de les comunitats autònomes, no ens les hem inventat nosaltres.
Jo sé que en la vida és molt important fer autocrítica, però l'haurem de fer tots també. Eh? En el cas del ministre, quina autocrítica es fa? On heu fallat?
No, jo he dit que he dit diverses vegades que vam arribar a tots els països tard, això. Per tant, moltes vegades he pensat...
Residències, per exemple?
En residències, nosaltres el 5 de març vam fer un protocol que vam acordar amb totes les comunitats autònomes i vam dir, aquest és un focus important de risc, no? I aquell protocol, allà està tot el que a criteri de les experts havia de fer amb les residències, i ho vam convertir aquest mateix protocol en tres ordres executives en el marc de l'estat d'alarma, no? Per tant, aquí també jo crec que s'haurà de fer una revisió a fons del model de residències de gent gran, no?
L'escola. Com serà l'escola al setembre, ministre?
Això, aquesta és una responsabilitat de les comunitats autònomes. No? Nosaltres hem volgut ser molt respectuosos amb totes les competències autonòmiques. Per tant, cada comunitat autònoma...
Però la sanitat no gaire, eh?
No, amb sanitat també. Jo no he decidit qui havia d'ingressar on, ni si s'havia de desplegar un hospital aquí. Tot això ho han fet les comunitats autònomes i ho han fet molt bé. Totes. Jo he tingut una comunicació molt fluïda amb tots els consellers i conselleres de salut. Nosaltres sí que vam haver d'aplicar una mesura que s'havia d'aplicar utilitzant la eina constitucional de l'estat d'alarma, que era un confinament generalitzat, i això sí que va ser una decisió que va prendre el govern d'Espanya, amb el suport de molta gent.
Però, per exemple, el president Torra va demanar que s'avancés, per exemple, el confinament de la Conca d'Òdena, i es va demostrar que allò va anar molt bé. No es podria haver fet abans i deixar que les comunitats...
Va ser una decisió del govern de la Generalitat que vam recolzar nosaltres. Ells van decidir confinar la Conca d'Òdena, ho va comunicar la consellera Alba Vergés, endavant, i és més, el primer decret d'alarma valida i ratifica aquesta decisió d'aquest confinament que havien fet a la Conca d'Òdena i d'un altre confinament que hi havia hagut en un petit municipi.
Però sempre reclamava que els confinaments els manessin des de les comunitats autònomes i no precisament... És a dir, amb això el president Torra va ser molt clar, va dir, tanquem-nos abans.
Però el confinament generalitzat, que limita un dret fonamental, que és la llibertat de circulació, es havia de fer com s'ha fet, no es podia fer de cap altra manera. Sí que es poden fer, en base a la llei de salut pública, com deia vostè al principi, confinaments quirúrgics de la Conca d'Òdena, d'un edifici, d'un petit municipi, això sí que es pot fer. Per tant, a les escoles em preguntava...
No, perdoni, però per exemple, ara que parlem de confinament, Madrid per què no es va confinar?
Es va confinar totes.
Sí, però en el moment que va començar el gran rebot es veia que Madrid era on hi havia el principal focus de problema.
I Madrid va ser el primer comitè autònom, juntament amb el País Basc, que el dia 9 de març ens proposa mesures de contenció, de distanciament social, suspensió de les escoles, supressió de certs esdeveniments a porta tancada de més de 1.000 persones, mesures d'aquest tipus. I nosaltres el que vam veure aquella setmana, que va ser frenètica, que va començar el 9 de març i va acabar el 14 de març, que tenia sentit decretar el confinament a tot Espanya. I això s'ha demostrat encertat, perquè ha beneficiat a tot Espanya. Ha beneficiat aquells llocs on l'estudi de seroprevalència ens diu que tenen un 1% o un 2%.
Per tant, és mentida allò que va haver-hi aquell cap de setmana que es van anar tots els... Molts deien, molta gent de Madrid se'n va anar a la costa i tal, que allò va ser una manera de poder infectar altres llocs de gent que anava de Madrid a la costa, per exemple?
No, l'estudi de seroprevalència el que ens diu és que aquests pretesos llocs on van anar gent, que jo no dic que no hi hagués anat, l'abast de persones infectades està en relació a 1-2%, no?
Sí, però no la mobilitat.
No, però vull dir que si el que diu vostè, que hi hagués hagut una diàspora de Madrid que hagués provocat el contagi massiu, doncs haguéssim vist a Galícia, Andalusia, Múrcia, uns nivells a l'estudi de prevalència molt superiors de contagi que no són, no?
Perdoni que li tallà pel tema de les escoles, que això és importantíssim, perdoni.
No, nosaltres aquí que hem fet és una guia de recomanacions, en base també als criteris que es donen a nivell europeu. Bueno, fins a 10 anys hem recomanat un determinat tipus de coses, que siguin grups estables i reduïts, on no es pot aquí l'ús de la mascareta, creiem que no és sostingut, i a partir de 10 anys, pues, un altre tipus de mesures, no? Això són les guies que hem recomanat des d'un punt de vista sanitari, distància d'un metro i mig, etcètera, etcètera. I cada comunitat autònoma ha de decidir, algunes, per exemple, ja van decretar que renudessin. Tot més, si no començava les classes, cada comunitat autònoma ha de publicar això i ha de decidir com ha de tornar a començar el curs escolar. És una mesura essencial, eh?
Per què calia tant el comandament únic quan, per exemple, altres països com Alemanya decidien no fer-ho?
No, perquè l'estratègia fonamental per acabar amb la transmissió era el confinament. I el confinament es via es podia assumir amb el decret d'estat d'alarma.
Ja.
I això és un instrument constitucional.
No, però pregunto perquè Alemanya resulta que sí que...
Alemanya té un marc legislatiu probablement diferent. En el nostre cas, l'única forma de confinar a tothom a casa seva i fer el que vam fer, que ha sigut l'arma més eficaç per controlar el virus, era mitjançant d'aquest estat d'alarma.
Li agrada més el marc legislatiu que tenen a Alemanya que el que té a Espanya?
Jo crec que aquí ha funcionat. Jo crec que aquí ha funcionat. No vol dir que no ho puguem millorar. Crec que aquí ha funcionat. I jo m'he expressat des del principi, de forma reiterada, dient que el marc institucional que tenim aquí, d'una sanitat amb competències transferides, ha sigut un plus. Ha sigut una cosa que ha jugat a favor, no a contra. I cada comunitat autònoma ha fet una feina molt, molt enganxada al seu territori i ha fet una feina amb caràcter general molt bona. Per tant, jo crec que això aquí ha funcionat. Jo no estic per recentralitzar res. Ara, en aquest cas concret, era obvi que feia, des del meu punt de vista almenys, que feia falta prendre aquesta mesura, i crec que els fets ens han donat la raó.
El món del futbol sempre vol anar massa ràpid?
El món del futbol alguna vegada vol anar massa ràpid, però també vull posar de manifest que algunes figures prominents d'aquest món han tingut actituds, missatges exemplars de cara a... Sobretot un
segment. Com qui?
Pues jo veig, me'n recordo d'alguns jugadors que en algun moment determinat van dir, escolti'm, això es va en sèrio, anem a veure. Jo vaig tenir una videoconferència amb alguns d'ells, els hi vaig agrair.
I qui va tenir la videoconferència?
Pues amb el Gerard Piqué i amb els capitans del Real Madrid, de Betis, de Madrid i de la Real Societat.
I?
És molt bé. Si vam explicar, vam valorar la situació, hi havia també Irene Bozano, la presidenta del Consell Superior de Deports. És un món, el del futbol, amb un ressò social molt important, com vostè coneix perfectament. I per tant, és un món que ha de llançar missatges positius en aquest sentit. Missatges, discutim, és molt important que seguim les actituds, les recomanacions que ens diu. També hi ha hagut alguns episodis que llavors s'han rectificat, algunes festes, algunes històries que s'han rectificat, no? Però és un món, és molt important que totes aquelles activitats que generen molt ressò social, especialment amb col·lectius de gent jove, llencin missatges positius i de responsabilitat en aquest moment.
Si tot va bé, al setembre ja començarà a haver-hi públic als estadis?
Això és una decisió, d'acord amb el real d'aquest llei de nova normalitat que es va convalidar, per ser aquesta setmana, al Congrés dels Diputats, que havia correspon prendre el Consell Superior de Deports. Escoltant a qui organitza les competicions, a les comunitats autònomes, en el marc de l'interterritorial del Sistema Nacional de Salut i al Ministeri de Sanitat. Jo no em vull pronunciar al respecte. El Ministeri de Sanitat analitzarà la situació quan arribi el setembre i veurem com està. Aquí també les decisions les hem de prendre...
Em vol dir alguna cosa, però no s'atreveix.
No, jo crec que hem d'anar amb molta prudència. Jo li dic molt clarament que hem d'anar amb molta prudència. Ara veurem si es pot, no hi ha cap ànim d'impedir res, però hem d'anar amb molta prudència. Si les aglomeracions no són un bon consell, per tant hem d'anar amb moltíssima, moltíssima prudència. Per tant, veurem quan arribi un moment, ens asseurem, ho analitzarem, veurem què passa, veurem també, en fi, quines decisions prenen altres països, però no... Jo, en fi, vull dir que s'ha d'actuar amb moltíssima prudència.
Li va saber greu que no hi fos en aquella trobada de capitans, Sergio Ramos, el capità del Madrid, que enviessin el Carvajal?
No, sí, no vaig tampoc entrar a veure-ho massa, i no. Va estar molt bé el Carvajal i va anar molt bé i va ser una conversa que va, fins es va interessar molt per com anava les coses, i jo vaig veure amb tots ells una actitud conscient del que hi havia entre mans i amb unes ganes d'ajudar.
Li consta que el virus ja estigués entre nosaltres el gener del 2019, com apuntava la setmana passada un estudi de la Universitat de Barcelona sobre les aigües fecals?
A veure, és un estudi que hem fet per un equip molt seriós. Sí, és un equip que ha fet aquest estudi, pel que em diuen a mi els meus col·laboradors de l'Universitat, és un equip molt prestigiós i molt, molt seriós. Per tant, no és una qüestió menor, però s'ha d'estudiar molt a fons aquest estudi, s'ha de veure exactament què vol dir, estem en això, El meu equip del Ministeri...
Sí, que podria ser.
L'equip del Ministeri em consta que ha estat en comunicació directa amb aquest equip investigador i que ells...
I què els diuen?
Bueno, que és una dada, que és així, i que s'ha de veure exactament quina interpretació hi donem i si ha passat a més llocs, no? D'aquest virus hi ha moltes coses que no coneixem. Moltes coses.
Per exemple?
Doncs això.
Aquesta, la immunitat, per exemple?
Aquesta, la immunitat, com es comporta amb, si és estacionada o no, si mutarà o no mutarà. Hi ha moltes coses del virus que encara no coneixem.
Li pregunto si breument. Sí. Mutarà? Pel que saben, comencen a veure...
A mi el que em diuen és que no hi ha hagut mutacions importants.
D'acord.
Això és el que em diuen. Per tant, no ho saben. És
dir, immunitat?
Immunitat, el que es diu en aquest moment és que molt probablement hi ha una immunitat al voltant d'un any, però tampoc no sabem més, no? També es diu que el que estem veient ara, i de fet hi ha una recomanació en aquest sentit, les persones que estan infectades pel virus contagien sobretot els primers 5 o 6 dies, no? I per això les quarantenes, que eren de 14 dies, que és el període màxim d'incubació del virus, en aquest moment ja en alguns casos les rebaixem a 10 dies, no? Perquè ja es veu que és un període... Però anem descobrint, van descobrint els científics coses dia a dia, i per tant aquesta dada que em dona vostè, que insisteixo, ve un equip molt seriós, em dona molt bones referències de l'equip que va passar, no és una... En fi, és gent acostumada a fer aquest tipus d'investigacions, doncs hem de veure exactament quines conseqüències té, què vol dir i quines conclusions en podem treure.
És que coincideix amb espai-temps amb el Mobile World Congress.
Però jo tampoc voldria entrar en especulacions, perquè de veure. Sí, jo que ahir vaig, o abans d'ahir, vaig parlar amb la directora general de Salut Pública, la doctora Pilar París, vaig dir, escolta, mi va aparegut aquesta notícia, i em havíem parlat amb ells, hem quedat empassats a seguir parlant, és un equip molt seriós, i per tant hem de veure si s'ha produït a més llocs, perquè seria estrany que només fos aquí, no? De veure si s'ha produït a més llocs, si hi ha alguna altra gent que té dades d'aquest tipus i quines conclusions en podem treure.
Fa pràcticament mig any, en aquest estudi, en aquesta cadira on seu ara, li vaig preguntar sobre el ministeri. I em deia això.
Jo no ho crec que ho sigui, però insisteixo, ho decideix el president del govern. Aquests dies estan sortint molts noms, moltes especulacions, i hem d'esperar que ell decideixi quines persones van d'acompanyar en aquesta tasca de governar Espanya.
L'endemà em vaig tancar a casa, em vaig confinar jo mateix, em vaig tancar la porta i vaig llançar la clau per la finestra, perquè va ser nomenat ministre. Sabia que seria ministre aquell dia al matí? Digui la veritat. No m'ho puc creure.
No, i dic la veritat. Era un divendres, em sembla, no? Això.
Sí.
No, ho vaig saber al migdia.
Ah, al cap de dues hores.
Sí. No, va ser al migdia, podrien ser les dues o així. Sí, no ho sabia. I no tenia cap indici, i dic completament la veritat.
Pues a lo millor ara avui a les dues li diuen el que vull publicar a l'Espanyol, que vostè podria ser el vicepresident segon del govern d'Espanya.
Això no serà així, perquè ahir el president en una entrevista a La Vanguardia va deixar molt clar que el govern de coalició està fort. I dos, que no hi haurà remodelació, que no té cap remodelació de govern. Per tant, jo estic ara concentrat en les tasques que em va comanar, que ja són prou importants.
Vaig aquell dia famós, si a les 4 de la tarda, després de que vostè ho parés amb la família i digués que vinga, endavant les atxes, si jo li dic que hauria... O sigui, esclar, evidentment, si ara si el president del govern d'Espanya, el dia que és secretari general del PSOE, o que en el famós dia que és elegit president del govern d'Espanya, jo li explico que al cap d'un temps demanarà a la gent que es quedi a casa, que es tanquin, que viurem en fases, que sortirem pel carrer amb horaris, que ens mourem amb mascaretes i que no podrem agafar avions, evidentment vostè dirà que estem tots torrats i tocats de l'ala. Clar, jo li pregunto, si a vostè li diuen que passaria tot això, hagués agafat el ministeri?
Que no ho sabia, no? Jo no... A mi si em confien una responsabilitat, com va ser el cas que el president em va demanar això, i veig en cor, jo no em costa molt dir que no. I per tant, ara ni tenia cap indici de que això el president em va dir, escolta, m'agradaria que agafés aquesta responsabilitat, em va explicar el per què volia que jo fes això, i vaig veure en cor i vaig dir que sí, jo soc molt disciplinat amb això,
Són les 9:39. Hi ha un comodí del polític que és... Jo sempre estic a la disposició del partit. No entregui aquest comodí a ser possible, perquè li faré una pregunta que ara es fa molta gent en aquests moments. Salvador Illa podria ser el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat?
No, serà Miquel Iceta. Serà Miquel Iceta, que és el primer secretari del nostre partit i és el millor candidat que podem oferir als socialistes a la presidència de la Generalitat en un moment en què jo crec que ha d'haver-hi un tomb en com van les coses a Catalunya.
Per tant, serà Miquel Iceta.
És el millor candidat que podem oferir als socialistes. Jo estic molt concentrat ara en la meva feina a Madrid, als socialistes. En fi, ens hem pogut equivocar amb algunes coses, però normalment quan agafem una direcció, agafem i no fotem batzegades.
Vigili perquè he canviat el pany de casa per si he tornat les claus, eh? Que no truquirà i li tornaré a dir.
Serà Miquel Iceta i que és el millor candidat, insisteixo, que podem presentar als socialistes a la Generalitat. En un moment, insisteixo, encara hi ha un criteri nostre, almenys un canvi de rumb, un gir copernical, com estan portant-se les coses a Catalunya.
Qui és cap d'aquí? Miquel Iceta de Salvador Illa, Salvador Illa de Miquel Iceta?
No, Miquel Iceta de Salvador Illa. Miquel Iceta és el primer secretari del PSD, el secretari d'Organització i d'Acció Electoral.
Ha pogut exercir el secretari d'Organització?
No.
Qui ho ha fet?
No, l'equip d'Organització. Han sigut uns mesos també molt especials a la vida dels partits polítics.
Mantindrà el càrrec?
Sí, sí, el compromís. Jo vaig ser escollit en un congrés, en el darrer congrés del partit, i per tant... mantindré les meves responsabilitats, en fi. Estic, aquests 4 mesos, he estat centrat pràcticament exclusiva amb la pandèmia. Si tornen a venir brots importants, ho tornaré a fer, però mantinc aquesta responsabilitat.
Però, per exemple, el que va passar a Badalona, la crisi de Badalona, qui la gestiona? Miquel Iceta o Salvador Illa?
Cadascú en l'àmbit de les seves competències. Jo vaig parlar amb Miquel Iceta i he parlat quasi bé cada 2 dies. He tingut una comunicació molt fluida amb el president del govern a diari, per descomptat, i amb el Miquel Iceta, pràcticament casa de cada 2 dies, li donaria de mitjana, m'ha parlat. I com per moltes raons, perquè som amics, per moltes raons, no? I en el cas de Badalona, doncs jo vaig estar al corrent de què passava, i el meu equip, en coordinació amb el primer secretari, que és qui al final pren les darreres decisions en el partit, vam estar gestionant aquest tema, que va ser un tema molt desafortunat i molt lamentable per part nostra.
Va arribar a parlar amb l'alcalde?
No vaig poder. Ell no estava en condicions de parlar. Ho faré.
Ho farà, eh?
I tant. Sí, tant, perquè, bueno, una persona que he conegut, que he tractat i que està passant per un mal moment.
Quan parlava de... Li preguntava, i amb aquesta rotunditat m'ha dit, no, ho serà Miquel Iceta, li preguntaré una altra cosa, que és, ha parlat amb el president del govern d'Espanya de que vol i li ha demanat que continuï sent el ministre de Sanitat a la tardor per si ha de venir un altre rebrot?
El president del govern va anomenar un govern... Jo m'he sentit molt recusat pel president en tots aquests 4 mesos que han sigut molt d'usos i no tinc cap indici que el president vulgui fer cap canvi. Ell mateix va dir ahir que vol mantenir el mateix esquema que hi ha. Per tant, jo estic treballant amb aquesta via i m'ha encarregat, a més, que prepari doncs, tot un pla d'acció per una segona onada. M'ha encarregat coses de cara a la tardor.
Per tant... Vostè es veu com a ministre de Sanitat a la tardor.
Jo estic treballant en aquest escenari, efectivament.
Amb qui s'entès millor per pactar la gestió del coronavirus? Amb Esquerra Republicana o amb Ciutadans?
Jo, el nivell d'interlocució l'he tingut bàsicament amb els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes. I m'he entès molt bé amb tots. Hi ha 2 consellers Alba Vergés a Catalunya Esquerra Republicana i la Verónica Casado a Castella Lleó de Ciutadans, i amb tots dos m'he entès molt bé, com també amb els consellers del PP. Hem tingut un nivell de complicitat molt bo. A nivell de que fa referència més a dinàmiques de grups polítics, he comparegut 13 vegades a la Comissió de Sanitat del Congrés, i aquí he tingut les intervencions dels portaveus de tots els partits, en concret de Ciutadans i d'Esquerra Republicana, també han sigut positives totes dues. Ara, Ciutadans, molt a la vinya de ser col·laboratiu, molt a la vinya d'ajudar, i a d'Esquerra Republicana, una primera part ho va fer el propi Gabriel Rufián, una segona part la Pilar Belloguera, i alguna vegada ha vingut el senyor Aritjà. Tots han combinat un to crític, sobretot, per exemple, amb aquells no veuen bé, i amb la presència de forces armades, a les rodes, aquest tipus de comentaris, però també tots han tingut sempre propositiu, han fet propostes. Sí. Van incidir molt en el tema de les caminades dels nens, en fi, han anat fent propostes i que m'han resultat útils. Sí. Tots m'he portat...
Hi ha uns Ciutadans pel ministre post Albert Rivera i en aquest moment o no?
Pues no ho sé, estem veient... Estem veient que Ciutadans, jo ho agraeixo, ha donat suport a la pròrroga de l'estat d'alarma en les dues últimes ocasions, i sembla que està optant per una actitud més moderada. En fi, nosaltres tenim l'obligació com a govern d'Espanya de buscar suports per tirar endavant les coses que creiem que són necessàries, no? I vam comptar amb una majoria d'investidura que voldríem que es mantingués, però si no es manté, doncs alguna vegada has de buscar suports, no? I jo crec que és prematur encara per veure quina orientació prendrà Ciutadans, no? Vén a veure-ho.
Màrius Carol.
Bé, jo volia fer dos preguntes curtetes, a veure si en surten
sí, curtetes. Són 16 minuts, que es queden.
Una és, recordo quan van nomenar Salvador Illa de ministre de Sanitat, amb un amic comú vam dir, mira, Sanitat no deixa de ser una Maria, com a mínim en aquells moments, una Maria, sí, home, una Maria és, quan nosaltres estudiàvem al batxillerat, hi havia, no sé, religió, hi havia una sèrie d'assignatures, que no tenien un gran contingut, perquè estaven moltes de les competències traspassades, i això li permetrà poder fer política. I fer política en aquests moments, sent un polític català, volia dir ajudar, aviam si som capaços d'aconseguir, doncs, amb la fórmula que sigui, això que se'n diu un millor encaix. Alguns ho volen desencaixar totalment, i són dels que crec que hauríem d'intentar, aviam si som capaços d'encaixar Catalunya amb Espanya. Primera pregunta. Respecte a Catalunya, clar, separat tot, separat de... aquestes taules de treball que estaven planificades, s'han parat i tal, i quin paper pot jugar la figura de Salvador Illa. I una segona qüestió, i aquesta més sanitària. Per exemple, parlàvem d'Alemanya, no? Més enllà, diguem que allà és un, bueno, els lands tenen vida pròpia, és un estat federal, però jo crec que, no ho sé, la impressió que he tingut és que l'assistència sanitària a Alemanya és tan bona, mentre aquí, quan dic aquí vull dir al sud d'Europa, fèiem retallades descomunals, allà no es van fer. Vol dir que l'assistència sanitària, l'assistència primària, ha pogut detectar molts casos i ha pogut fer, diguem, de primera tanca, no? I jo crec que això ha permès que, amb xifres altes com ha tingut Alemanya, en canvi, les xifres de morts són molt inferiors a les de França, Itàlia o Espanya.
Sí, a les dues qüestions. El president del govern va fixar un rumb molt clar per Catalunya de diàleg, un rumb compartit pel PSC, i jo ajudaré en aquesta direcció tot el que pugui. Jo crec que Catalunya ha de passar pàgina, ha de donar un tombant, no? I hem de buscar superar una dècada, des del meu punt de vista, ho dic amb tot el respecte cap a totes les posicions, perduda, no? I hem d'avançar, i per tant ho hem de fer un diàleg i buscar reconstruir una unitat i uns mínims consensos a Catalunya. Aquesta és la vinya que ha fitxat el president del govern, a la que estem treballant, tot el govern, una vinya que s'hi sent reconegut completament al meu partit, el partit dels Vistes de Catalunya, i a la que jo ajudaré en tot el que em correspongui en aquest sentit, no? Deixant clar que la prioritat en aquest moment segueixen, com no pot ser d'una altra manera en el meu cas, el coronavirus i la lluita contra la pandèmia. Respecte a la segona qüestió, l'assistència primària és fonamental, i és veritat, ens enganyaríem, i no ho dic tant com una... com una crítica, en fi, però és una constatació que totes les retallades que hi ha hagut a darrere d'aquest no han ajudat gens. I jo crec que això també ens n'ha fet donar compte. La pandèmia, que per tant hem de... I a mi m'agradaria que hi hagués un augment de la despesa en sanitat, que és una inversió, no una despesa, sostinguda en el temps. No es tracta ara de posar de cop molts diners, sinó de fer un increment sostingut en els propers 5-10 anys que permetin recuperar allò que s'ha perdut. No? I l'àmbit de l'assistència primària és fonamental. És fonamental, no? I en alguns llocs doncs, potser s'ha donat, no s'ha tingut prou present això. Sobre per què a Alemanya les dades, jo crec que això també haurem d'estudiar-ho amb deteniment. No? És veritat que allà, de formes, hi ha hagut una inversió sostinguda en sanitat, que hi ha una capacitat instal·lada superior a la que tenim nosaltres al nostre país, i per tant això ho haurem d'analitzar. També hi ha, diuen, alguns hàbits de comportament social que han pogut afavorir la transmissió, en fi, haurem d'estudiar-ho amb deteniment.
Pilar Rahola.
Bueno, bon dia, ministre. O li he de dir conseller, no acabo de saber-ho, perquè per bé que vostè ara ens està... En fi, el relat que fa és un relat tan bonomiós que estic a punt d'abraçar-lo, llàstima que estic lluny, però en canvi jo, si més no, soc dels, no sé si dels majoritaris o minoritaris d'aquest país que creuen que vostès van decidir, pel boc gros, deixar-nos pràcticament en els ossos la sobirania de Catalunya. I que, per bé que és evident que la lluita contra la pandèmia és una lluita primer mundialitzada, segona hauria d'haver estat molt més coordinada a nivell europeu, i no cal dir que ens havíem d'ajudar entre tots també en la península i a Espanya, també era un fet que aquí teníem competències plenes, teníem estudis de les regions sanitàries, teníem tècnics de molt qualificats de primeríssim nivell, i vostès van llançar-ho tot això per la borda, i el primer que van fer va ser recentralitzar. Les primeres imatges del confinament va ser acumulació de tot el poder, ensenyament permanent de molta medalla i de molt uniforme, el poder està aquí, i manteniment de la Generalitat. Vostès van utilitzar, van tractar el president de la Generalitat com si fos un segundo de a bordo. El president espanyol sortia els dissabtes, deia el que li diria als presidents autonòmics, el dia següent anaven allà com xaiets, els hi donaven les instruccions, i després ells havien de sortir dient, mira, el president ens ha dit això i això. Moltes de les decisions que es volien prendre a Catalunya no es van prendre perquè vostès no ho van permetre, i jo tinc l'absoluta convicció, i em lamento tenir-la, perquè crec que ens haurien pogut ajudar molt més si s'hagués fet com es va fer a Escòcia, com es va fer... com va fer el Gran Bretanya, que va respectar la sobirania escocesa, com es va fer Alemanya amb els lands, que és una gran capacitat de coordinació. Estic absolutament a favor de que s'havien d'haver coordinat al mil·límetre, però un respecte a la plena sobirania que en matèria sanitària teníem a Catalunya no es va respectar, i vostès ara han descobert que amb l'excusa de l'estat d'alarma, que l'estat d'alarma es pot fer de moltes maneres, el que fan és acumular el poder. És a dir, Espanya és la que et resol els problemes. Hi ha una pandèmia, Espanya. I aquí hi ha una concepció ideològica. Jo entenc que vostè em dirà que ni parlar-ne. Tanmateix m'imagino que serà més propera a la seva que a la meva. Jo no m'he manifestat mai en Societat Civil Catalana, vostè sí. De manera que a vostè ja li deu agradar aquesta idea de que Espanya ha de tenir el pes específic del poder. Però jo li vull recordar que el pacte de la transició també era respectar la sobirania. I a Catalunya, amb el tema de la pandèmia, la sobirania ha estat un drap brut que no s'ha fet servir per res. Ans al contrari, hi ha hagut un manteniment important. Per tant, la pregunta no és pregunta. Jo li he fet una reflexió en veu alta, que imagino que devem estar a les antípodes, però si alguna cosa a mi m'ha ofès com a catalana, és com a la primera vostès han escombrat la sobirania d'aquest país.
A veure,
bueno, primer, ministre, no conseller, jo soc ministre de Sanitat de,
sí, però no ho ha semblat,
del govern d'Espanya, en fi, jo hi acabareixo, i bueno, respecto a la seva reflexió i al seu raonament, jo no hi estic d'acord, no? I a mi no m'ha preocupat gens el poder en aquests 4 mesos, gens. A mi el que m'ha preocupat és prendre aquelles decisions que millor podien ajudar a controlar una pandèmia que ha tingut un nivell d'afectació altíssim al nostre país, a Catalunya, a Espanya i al món, com estem veient, no? I jo crec que vam decidir correctament quan vam desencadenar l'instrument constitucional que és l'estat d'alarma, que un dels supòsits de publicació justament és epidèmies i pandèmies, i crec que això ha beneficiat a tothom. I jo no he tingut en cap moment cap ànim ni el govern d'Espanya de recentralitzar res. Insisteixo, he tingut una magnífica relació amb tots els consellers i conselleres de Sanitat, en particular amb la senyora Alba Vergés, amb la que tinc, per cert, un contacte gairebé quotidià i molt fluid, molt respectuós, cadascú fent allò que li pertoca. Hi ha hagut 15 conferències de presidents autonòmics amb el president del govern, i he assistit a totes elles, menys a la primera, a 14 d'elles. Tot és millorable a la vida, la dinàmica també, de funcionament de les... Si em permet...
Sí, s'acaba, sisplau.
La dinàmica de funcionament de les reunions sempre és millorable, però hi ha hagut 15. Més que en tots els períodes anteriors. Per tant, jo crec que hi ha hagut aquí una voluntat que va ara de posar de relleu el paper de les comunitats autònomes i d'ajudar en tot allò que es pugui. I respecte al paper dels cossos i forces de seguretat...
Aviam, un moment, un instant, Pilar, acabi, senyor Pla Ministre.
Respecte al paper dels cossos i forces de seguretat, bueno, en la primera etapa van tenir un paper important de garantitzar que el confinament es mantenia vigent, i en el cas de les forces armades, la unitat militar d'emergències, bueno, és una dada que jo també vull donar aquí, arran del seu comentari, ha tingut 5.200 intervencions en residències de gent gran. 5.200. Sempre a petició de les comunitats autònomes i dels interessats. Mai, diguem-ne, com un oferiment actiu, i les actuacions que han fet aquí a Catalunya han sigut a petició del territori amb el vistiplau de la Generalitat.
20 segons, Pilar, perquè falta l'Alejandro, l'Antoni i el Pere.
Digues. Sí, no et preocupis. Només dir-li que no hi va haver 19, o no em recordo quantes, conferències amb presidents. Hi va haver 19 vegades en les quals el president espanyol es va reunir amb els presidents i els hi va donar les ordres. Val. Aquí, val. I com ha denunciat múltiples vegades el president de la Generalitat.
D'acord.
Aquí hi va haver una submissió absoluta.
Val, simplement, només. Jo he estat a 14 d'aquestes 15 reunions, 15, i bueno, el que jo he vist no és això que diu vostè, però tampoc vull polemitzar amb aquest assumpte.
Alejandro.
Bon dia, ministre. Primer li faré una reflexió. Ha parlat de que van arribar tard, però tenien dades suficients per prendre decisions abans, i inclús ha parlat vostè d'aquest protocol del 5 de març de les residències, que això és 10 dies abans de l'estat d'alarma, i aquest protocol suposo que el van fer per l'augment de contagis, inclús de morts a les residències. I suposo també que tenien informació sobre Xina i sobre la necessitat de construir hospitals a la Xina en el mes de gener i febrer. O sigui, no era una qüestió que no era coneguda el que estava passant amb la pandèmia. I tot va començar amb un pacient només. Però la meva pregunta és, vostè diu que la solució és evident, que és allà els contagis, els contagiats, i no a tothom, perquè no podem suportar-ho econòmicament. La meva pregunta és, una és, estem ja monitoritzats? Perquè com ho faran, això? Jo, si estic contagiat avui i estic asimptomàtic i no ho sé, he d'esperar 5 dies per començar a tenir els símptomes. Després em diu que vostè que en 2 dies ja sabré si... Això ja són 7 dies. Jo estaré 7 dies, evidentment amb una mascareta i amb distanciament, però estaré 7 dies movent-me i no sé amb qui. Estem ja o com ho farà? I després la segona pregunta és, estan treballant ja tots per una Organització Mundial de la Salut amb poder executiu i vinculant?
Moltes gràcies per les seves preguntes. Jo he dit que tots vam arribar tard, tots els països. Ara també vull dir, cada vegada que un organisme internacional, Organització Mundial de la Salut o el Centre Europeu de Prevenció i Detecció de Malalties va dictar alguna recomanació, a Espanya en el mateix moment en què es dictava ja va complir. El 30 de gener, quan es declara per part de l'Organització Mundial de la Salut una emergència sanitària d'importància internacional, tot allò que recomanava el nostre país ja ho complia. Quan es fa el 12 de març per part del Centre Europeu de Prevenció i Detecció de Malalties, un dia després de que l'OMS, el 11 de març, decretés la pandèmia mundial, tot el que recomanava l'ICDC, el Centre Europeu, Espanya ja ho complia aquell dia. I 2 dies després decretem l'estat d'alarma. Per tant, tots hem arribat tard, però Espanya va actuar potser abans que d'altres, fins i tot, no? Respecte a què s'està fent ara, els estudis indiquen que normalment una persona durant 2 dies està asimptomàtica fins que no dona símptomes, no? Doncs el que podem fer és, de seguida que detectem una persona amb símptomes i confirmem que és positiu, tots els seus contactes estrets fer-los i PCRs i actuar amb molta rapidesa, que és el que s'està fent, no? Amb una detecció molt precoç, que jo crec que de moment, dit sigui, sempre amb tota la prudència i amb tot l'esforç que encara s'ha de fer en aquest sentit, s'està detectant precoçment tots els brots que hi ha i s'està actuant en tots casos amb moltíssima contundència, no? I molt d'acord amb tot el que diu vostè de reforçar l'Organització Mundial de la Salut. Completament d'acord.
Sí?
Sí. Jo crec que sí, una pandèmia s'ha de combatre amb organismes multilaterals, i per tant tot el que sigui reforçar la cooperació europea i tot el que sigui reforçar, i si s'ha de reformar en algun aspecte, reformar la Regió Mundial de la Salut, ja estic d'acord, no compartim opinions que s'han expressat d'altres països de desmantelar-la, tot el contrari.
Antonio Baños pregunta.
Bé, jo estic força escandalitzat pel que he sentit i, en fi, ell és ministre d'Espanya, ara tots els mitjans lloen la seva gestió, però jo no sóc ningú, així que només li faré un prec i una pregunta. El prec, sisplau, per respecte als morts, als familiars dels morts, als sanitaris acomiadats, als sanitaris en precari, als autònoms que no han cobrat l'ERTO, no han cobrat prestacions, la gent que no ha cobrat l'ERTO, sisplau, no vagi dient la paraula espectacular quan parli de la gestió, li prego. I no vagi dient tampoc la paraula tots els països són iguals, perquè segons estic mirant les dades de la Johns Hopkins i el Banc Mundial, actualitzades a dia d'avui, publicades per Radio Televisió Espanyola, Espanya és el tercer país del planeta Terra amb més morts per 100.000 habitants, més que Itàlia, tot i que Itàlia els casos van ser abans. 60 morts per 100.000 habitants, Portugal 15. No tots els països són iguals, en fi, a Suïssa 23, en fi, altres països molts menys. Amb la qual cosa, si uns països tenen molts més morts per 100.000 habitants i altres menys morts, no digui tots els països són iguals. Li prego, només li prego. I ja m'esperaré a la comissió parlamentària que jutgi, espero que de manera severa, les incongruències i barbaritats que jo considero que han hagut durant la crisi. I la pregunta és, sentint-lo lloant avui les virtuts i bondats del confinament provincial, per què en els moments més crítics d'aquesta pandèmia vostès defensaven que el virus no conoce territorios?
Pues jo no soc ministre d'Espanya, soc ministra d'Espanya. Això també es pot dir en català i a mi m'agrada dir-ho en català amb una emissora catalana. Jo no he dit que l'actuació del Ministeri ni de les autoritats sanitàries fos espectacular. He dit que és espectacular el comportament dels professionals sanitaris i ho ratifico. Ha estat espectacular des del meu punt de vista i admirable com els professionals sanitaris han actuat davant d'aquesta situació. Tampoc he dit que tots els països siguin igual, he dit que tots els països hem arribat tard i que arribant tots tard el nostre país va reaccionar, insisteixo, abans que d'altres. I del abans, doncs, escolti'm, cadascú farà el que vulgui, jo, per una qüestió molt clara, no em posaré nota, jo, cadascú que faci el abans que tingui per convenient fer, no? El confinament a Catalunya no va ser provincial. El confinament de Catalunya va ser per regions sanitàries, que és el que va demanar la Generalitat de Catalunya i el que vam respectar. I vam dissenyar un pla de desescalada que tenia com un dels elements importants, abans de ser simètric, de ser flexible i de ser molt prudent, el senyalar unes 50 unitats territorials on no es permetia la mobilitat fora d'aquest àmbit com una mesura de precaució perquè si hi havia un brot pogués quedar contingut en aquestes unitats territorials. La majoria de llocs va ser la illa o les illes o una província. Catalunya es va decidir que fos una regió sanitària i així ho vam fer.
Anem amb el Pere Mas ara, però abans d'acabar, perquè tenen 5 minuts de marge al seu departament de comunicació, deixem fer-li un parell de preguntes. Ja. Una és si precisament amb el tema del turisme, si Barajas potser en aquests moments no tenen por que sigui una entrada, per exemple, de molts virus en aquests moments i que pugui ser un efecte, pugui tenir un efecte dominó.
No hi ha risc zero. Això, no hi ha risc zero. S'han posat els controls acordats amb els socis europeus en els aeroports, 3 controls primaris, presa de temperatura, d'una documentació que s'exigeix a les persones que venen, que han de dir on estaran al nostre país, si tenen símptomes previs de la malaltia, i un control visual i un control secundari en aquelles persones que no superen alguns dels primers per part del personal mèdic. No? I estem ara justament decidint, conjuntament amb els socis europeus, a quins tercers països fora de l'espai Schengen obrim a partir de 1 de juliol. I aquí jo crec que el que s'està comentant i ha aparegut fins i tot en mitjans de comunicació, que si jo no en foc, jo celebro restrictiu.
I en tot cas li pregunto com a secretari d'organització del PSC quan ha de ser la taula de diàleg, si ha de continuar la taula de diàleg, si ha de ser imminent o quan han de ser?
El president del govern ha dit que la seva idea era la segona quinzena de juliol.
Creu que serà així, ho dic perquè Garzón, Alberto Garzón, el ministre, ha dit avui que haurien de ser després de les eleccions catalanes, creu ell.
Bueno, el que també hem de veure és, diguem, de què passa en l'àmbit independentista, perquè hi ha unes discrepàncies d'opinió respecte. Jo crec que ha de ser útil la taula de diàleg, que és un compromís. El president del govern va dir, insisteixo, que no hi havia cap inconvenient en celebrar-la la segona quinzena de juliol, si es donen les condicions perquè funcioni. Jo crec que si es donen aquestes condicions no veig raó per la que no pot celebrar-se quan hi hagi condicions abans possible.
On serà?
No ho sé.
Va, espera.
Sí, bon dia, ministre. Dues preguntes breus, sense tesi. La primera és, s'ha discutit molt, es va parlar molt de la presència dels uniformats, militars i demés a les rodes de premsa. En algun moment vostè ho va considerar inadequat o fora de to? No li diré si va passar vergonya, per exemple, quan l'episodi de los 30 quilos de limones o quan l'episodi de Hoy es lunes. Aquesta seria la primera. I la segona és, si en alguna reunió va detectar o en algun ambient la necessitat que Barcelona i Madrid pràcticament sempre anessin a l'uníson en el canvi de fase per evitar problemes de gelos polítics, per dir-ho d'alguna manera.
Primer, no vaig sentir en cap moment vergonya, al contrari. Vaig sentir que eren uns... Els cossos i forces de seguretat van tenir un paper important i van fer una feina que jo crec que la ciutadania va veure molt bé, i per tant, en aquest sentit, res del que diu vostè, ho contrari. I segon, bueno, Barcelona i Madrid són els dos nuclis més importants de població del nostre país, i per tant, amb condicions molt similars a nivell epidemiològic. I ha tingut certa lògica que tinguessin una evolució també molt, molt similar en aquest sentit, no?
Però dir, per això, per disculpi, la repregunta, però posar balanços de morts al costat de 30 quilos de taronges... crida l'atenció, com a mínim, ministre.
Jo hi
torno... Com a mínim extravagant, potser li fa vergonya, però potser ho considera extravagant, no ho sé.
Miri, sap què passa? Que amb rodes de premsa diàries, i jo no recordo aquest episodi que diu vostè, però no jutjaré una actitud global per una anècdota, sap què vull dir-li? Jo crec que van fer un paper molt rellevant, tots ells, en un moment molt complicat pel nostre país, i crec que he sigut prou clar remarcant el paper positiu que van tenir tots ells.
Són les 10 i 3 minuts. Farà vacances, ministre?
Intentaré fer almenys alguns dies de descans, però no puc plantejar-me aquest agost unes vacances normals com m'hagués hagut plantejar.
On les farà?
No, em quedaré per aquí.
Serà la frase de l'any, no, aquesta? Em quedaré per aquí, de tothom?
Sí, jo crec que molta gent té aquest plantejament. Jo no he decidit encara amb la meva dona què farem, però, en fi, mirarem de buscar un lloc tranquil on puguem estar junts i descansar una mica.
Ho sento, però l'he de preguntar. Va veure el partit ahir?
No. M'he vist les cròniques, però no ho vaig poder veure.
No el va poder veure o no el va voler veure?
No, una mica de cada cosa.
Faci'm el diagnòstic de què li ha passat, perquè consta que vostè és un seguidor de l'Espanyol acèrrim, a més, d'anar al camp i de tot plegat.
Sí, ara al camp no, pues, en fi...
Què s'ha fet malament?
No ho sé. Moltes coses. No he pogut seguir tampoc massa les coses aquests darrers mesos, però anem a veure si és molt difícil, però no perdem l'esperança fins a l'últim minut. Això, els perigos, ja estem molt acostumats.
Encara veu esperança?
Sí, intentem almenys no llançar la tovallola abans d'hora. És molt difícil, ja ho he dit, però anem a intentar.
És normal 4 entrenadors en una temporada?
No, no és normal. No és normal. Ah. És un símptoma i una explicació de que les coses no han anat bé, no?
No creu que hi ha tres equips, i això li dic a en Joan Collet sempre, ja li tornaré a dir, no creu que hi ha tres equips pitjors que l'Espanyol a primera divisió? I la meva resposta, jo sempre li deia, fa 6 mesos li deia, no, home, no, Joan, diu, ui, que patirem, Joan, hi ha tres equips pitjors que l'Espanyol.
Sí, crec que sí, però, en fi, estem on estem.
És un... Ministre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes
i moltes
gràcies a vosaltres.
Gràcies, de vos.